Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, estimats amics i amigues oients. Des de Sabadell, ciutat de l'Òpera, una setmana més ens trobeu disposats a fer-vos passar una bona hora, una hora màgica abans de sopar, durant la qual us explicarem coses i us convidarem a sentir bona música. No oblideu que ho fem amb la màxima cura i sempre amb molt d'amor, amor a l'òpera i també cap als nostres oients. Sense vosaltres no seria pas possible. Com que aquest any la nostra sintonia no és molt llarga, per això no tinc temps de deixar anar massa rotllo previ, així que anirem per feina allà. Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. I que comenci la música. Acabem de sentir el cor Bonheur de la Table, de l'acte primer de la monumental òpera Le Ziegenaux de Giacomo Meyerbeer, una de les més característiques, potser la que més, del gènere genuïnament francès que es va anomenar la Gran Opera. N'hem sentit la versió de l'Ambrosian Opera Chorus i la New Philharmonia Orchestra dirigits per Richard Bonynge. I per què hem fet avui la nostra introducció musical amb aquesta òpera? Doncs us diré que en el segle XIX Les Huguenots fou immensament popular, tot un fenomen, tant que el tombar del segle era ni més ni menys l'òpera més representada de tots els temps. Aviat es diu, i ara no penso en la seva popularitat arreu, ni a França, on ho era més, sinó en el Teatro Real de Madrid, on va ser una de les top, si no la que més. Per això l'hem posat. I ara, què passa amb el Teatro Real? Doncs això ho sabreu tot seguit. Sí, estimats amics i amigues oients, ja no heu de patir més. De nou, amb tots nosaltres, en Flamaric, disposat a abocar tota la seva sapiència per a tots vosaltres. Benvingut.
Moltes gràcies.
Bon estiu, que has tingut un bon estiu.
L'hem tingut normalet, vaja.
Normalet, bueno, això és bo. Avui, una història del Teatro Real, més Wagner i el cine i una opereta. Escolta, Albert, que he decidit que tots els programes en els quals intervinguis en direm Aló Flamaric.
I aquesta fricada?
Bueno, no sé, l'altre dia vaig pensar en l'Aló Presidente del Hugo Chávez.
Vull llançar el carajo! Que
en paz repose. I vaig dir, mira, però es dirà Aló Flamaric. Així no hauria de pensar cada vegada com quin títol li fotem, perquè amb tota la varietat de temes doncs és difícil trobar un fil conductor. I dic, va, Aló Flamaric.
Ho dius perquè jo també tinc pinta de dictador?
No,
almenys.
Per favor, no. Aquí només dicto jo, aquí. Bueno, avui serà el primer de la sèrie, Aló Flamaric 1. O sigui, què et sembla, eh? Quin honor.
Sí, estic sorprès, vaja.
Doncs bueno.
Tindrà tots els del PP i l'extrema dreta espanyola darrere, si bueno, és pel Chávez.
No, això ho dissimularem. Doncs molt bé, aquesta història del Teatro Real és un llibre, oi que sí?
Sí, exacte, és un llibre que ha publicat doncs aquest estiu Alianza Editorial, un llibre que no s'inscriu en cap de les col·leccions, per exemple, hem comentat aquí alguna vegada la col·lecció Biblioteca Bàsica, va dedicar un llibre a l'òpera, o digue'ns la sèrie d'Alianza Música, aquest és d'Alianza Editorial, però per la música el títol es diu Sangre, Poesia i Passió, que com el mateix autor reconeix és un nom molt sensacionalista, dos siglos de música, ruido y silencio en el Teatro Real. L'autor és Rubén Amón, que és un periodista i divulgador de Madrid, nascut l'any 1969, que escriu en diversos
país,
mitjans,
el
País, etcètera.
Ara comentarista polític també i crític taurí.
Ah, sí?
Crec que sí. Té llibres de, no sé, frescuelos o coses d'aquestes.
I bé, en fi, i és també autor d'una biografia de Plàcido Domingo.
També, sí, jo la tinc, aquesta la va treure fa anys. A veure, una mica, és que aquí hi ha molta, ja comencem amb una base falsa, si em permets, perquè dos segles de música, a veure, clar, ara el Teatro Real l'any passat se li va acudir fer aquest bicentenari fantasma.
De la primera pedra.
De la primera pedra, o del decret de Ferran Seté, que va dir vamos a hacer un teatre d'òpera en Madrid. Això va ser l'any 1817 o 1818, 18. No sé, 18, que és aquest any que es fan els 200 anys, però realment el Teatro Real va començar a funcionar el 1850, 3 anys més tard que el Liceu. I això per què? Doncs perquè resulta que els que pagaven era la família real. I aquests sempre van amb una ala arrossegant que diuen no tenen mai calés, i esclar, aquí a Barcelona, que va ser la burgesia la que va tenir la iniciativa, van dir fem un teatre, i el van fer, pum, i el van pagar. I aquí doncs no va haver-hi manera, i van començar el 1850. A part de tot això, l'any 1925 va haver de tancar perquè les obres del metro el van deixar en estat de quasi ruïna, els fonaments es van quedar molt afectats, llavors va ser sala de concerts durant uns anys, bueno, total que han sigut...
Després el 66 es reobre com a sala de concerts, però fins al 88 no torna a estar actiu.
Exacte, i llavors el 97 és quan torna a obrir com a teatre d'òpera. En total dels 200 anys famosos, realment són 95.
95, 96.
Com a teatre d'òpera no arriba ni a 100. Però bueno, és igual. Ells són feliços així, doncs.
Sí,
continua, continua.
Doncs bé, aquest llibre és commemoratiu des de la primera pedra, 1818, com has dit, 1850 és quan s'inaugura. El llibre comenta a través de, em sembla que són 8 capítols, etapes a partir de fils, conductors, fets o personalitats. Per exemple, hi ha un capítol dedicat a Plácido Domingo, que després entrarem en detalls, un altre a Gerard Mortier... Quan parla de títols, per exemple, aprofita per comentar muntatges recents enmig d'aquest discurs històric. Per exemple, el primer capítol va a l'entorn de l'època de Verdi, el segon a l'època de Meyerbeer,
sí, Wagner,
n'hi ha un altre també de Wagner, i aleshores, doncs, per allà al mig, a part de comentar doncs, alguns cantants d'època significatius, també aprofita si alguna òpera d'aquests compositors s'ha fet recentment, doncs parla
sí,
d'algun d'aquests muntatges.
El que he vist, i això ho he trobat bé, positiu, doncs ell va explicant i surt un personatge en el relat, doncs abans fa una mica d'extensió aquest personatge, etc. Un altre perdoneu que faci volar punyals, però com que a mi no me l'han regalat, jo l'he comprat d'aquest llibre. Puc. El tema és que durant el capítol de Verdi, que es diu La Fuerza del Destino, tota l'estona està dient que Verdi va estrenar La Fuerza del Destino a Madrid, i això és una altra mentida.
Sí, no, l'estrena a Sant Petersburg, el que passa que la versió de Madrid ja és, hi ha canvis, alguns
sí,
canvis.
Sí, però la versió definitiva amb l'obertura, que l'obertura
sí,
no
és
era...
posterior.
La va fer Itàlia posteriorment. Vull dir que...
En aquest sentit, recomanem als oients sobre la relació Verdi i Espanya. Hi ha un llibre fantàstic que cal, que és Verdi i Espanya, del Víctor Sánchez Sánchez.
Que el vam comentar aquí.
El vam comentar, i que és una monografia excepcional i que complementarà i precisarà més coses que aquest capítol.
Sí, perquè el Verdi va estrenar a Sant Petersburg i llavors va agafar la diligència i va venir cap a Madrid. Imagina't quin viatge, l'home va arribar
mort. I a més a més va fer ruta per Andalusia.
Després va anar a Andalusia, però vull dir que en tot cas no es va estrenar La Fuerza del Destino a Madrid, per molt que el senyor Amon ho repeteixin una vegada, Màries. Perquè això és una mica a geografia, que et diuen, madrilenyista.
Sí, sí. Molt madrilenyista. Hi ha unes lluances a Isabel II que, en fi...
Bueno, que no diem res perquè encara ens fotran a la presó. Però, vaja, que sembla que el Teatre Real hagi estat el centre de l'univers.
I no està precisament així. Ja fa una cosa que a mi em sobra una mica, que és parlar de les òperes. Se't posa a parlar o de La Fuerza del Destino, o dels Hugonots, o de l'Aïda, fent una mica explicació del que és l'òpera i la perspectiva que té l'Amon, que dius, home, això no és un llibre d'història de l'òpera en el sentit de parlar dels títols. A mi personalment em sobra, perquè qui llegeixi això ja més o menys sabrà què és l'Aïda, què són els Hugonots. Per tant, jo això ofereix aquesta visió dels grans títols, no? Però hi ha punts, com deies, significatius, pinzellats sobre història de l'òpera, de l'òpera a Espanya i a Madrid, evidentment de la seva recepció, a vegades amb comentaris de la crítica, apareix poc en alguns casos, amb un breu incís també hi ha per allà sobre la sarsuela i la problemàtica del finançament respecte al real, també dedica apartats a parer meu, excessius a grans directors, això ja quan estem al segle XX, per exemple, Kleiber, es dedica a explicar el Kleiber, l'Abado, que van més enllà de les visites a Madrid i que, com les referències als títols d'òpera, doncs em sembla excessiu. Ho fa també en Bernstein, però ho desenvolupa bé, la controvèrsia que va haver-hi amb la seva visita aquí, i aleshores, doncs, en el cas de Bernstein ho salvo. La redacció atrapa, és amena.
Sí, està bé.
No sempre és previsible, i després de cada capítol hi ha una fotografia d'alguns muntatges recents.
Sí.
Corregeix també, hi ha una dada que a mi m'ha creat l'atenció, que corregeix que la primera vegada que Isabel II va anar al Real va ser el 19 de novembre del 1850 i no el 10 d'octubre de 1850, com moltes fonts diuen. Després també dedica apartats suggerents dins d'aquests capítols, per exemple en aquest de Verdi i Espanya, dedica un apartat sucós a Temístocles Solera, després en un altre capítol a l'Adelina Patti, al Gallarre, un capítol sencer, com hem dit, al Plácido Domingo, que és una exposició plena de duració, després també fa sortir el Friedrich de Burgos, també Alfonso Aijón, que és el d'Ibermúsica, que és com el d'Ibercàmera, però a Madrid, que em sembla que és un tio que té, no sé si tres castells, també es va arruïnar, va acabar la indigència, aquí ho explica, en fi, Una altra dada que em sembla significativa és que destaca les retransmissions per telèfon, via telefònica, d'algunes funcions del Gaiarre. Sí.
Permeta'm, ja saps que jo sóc aficionat a trobar errors. I la pàgina 36 n'hi ha un de garrafal, perquè jo no entenc perquè se suposa que els llibres els corregeixen, no? A part de que un autor que fa no pot permetre's una cosa com aquesta. Bueno, parla de la Isabel II, surt molt al principi, que, i diu que va morir a París el 9 d'abril de 1904, exiliada. Bueno, això és veritat. I diu, una mica més avall, diu... no la secundaron los madrileños en su dolor. Parla de la filla de la reina que va, es va posar dalt. Diu que no la secundaron los madrileños en su dolor.
Que dolents eren els madrileños,
dolents,
no?
De, com l'aigua de bacallà. Isabel II era una figura lejana, fantasmal, incluso incómoda. La prueba está en que ni siquiera su hijo, Alfonso XII, tan aficionado a las cantantes, quiso adherirse a los funerales que se le organizaron en París. Això és una afirmació molt rotunda. El que passa és que Alfonso XII portava com quasi 20 anys mort, vull dir que difícilment es podia adherir als funerals de la senyora.
L'any 1904, és veritat.
Sí,
és veritat.
Va morir el 1886.
Això se'n va passar.
Això és deixa'm, molt fort.
Deixa'm el... Quina pàgina hem dit?
36.
36, això és veritat.